Bon dia. La depuradora a la Vall d'en Bas no solucionaria els problemes de filtratge d'aigües pluvials que pateix Olot.
L'informatiu del migdia.
Si només traguéssim de la Vall d'en Bas geogràfica un terç de les aigües, tampoc solucionaria el problema del tot. Això ho sap Sigma, això ho sap tothom. Per tant, és un altre aspecte que cal explicar. És a dir, que el problema no només neix d'una part de la Vall d'en Bas geogràfica.
Ho diu l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, en declaracions a Ràdio Olot. Segons ell, aquesta és una problemàtica compartida amb les preses perquè cap dels dos municipis disposa de depuradora. Lluís Amat respon d'aquesta manera a l'Ajuntament d'Olot, que la setmana passada reclamava la construcció de la depuradora d'en Bas per acabar amb els problemes que pateix la ciutat quan plou amb excés. Fins ara hi ha hagut diverses reunions per tractar la qüestió de la nova depuradora amb l'Agència Catalana de l'Aigua, el Sigma, la Vall d'en Bas i les preses. De moment no s'ha arribat a cap acord. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 24 d'agost de 2022 i repassem la resta d'actualitat en titulars, com sempre, amb l'Aniel Puigbert.
El dia en 4 minuts.
Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Olot per un robatori amb violència a un altre de 92 anys.
La víctima es trobava al garatge de casa amb la porta oberta quan un home el va agafar pel coll, el va tirar a terra i li va treure els diners que portava a la cartera, 550 euros en efectiu.
Les Dance inicia el tercer dia de festival amb presència internacional.
L'Esbart Ciutat Comtal obrirà les actuacions d'avui, seguit d'una mostra de dansa contemporània al Centre Cultural. Com a novetat serà la primera jornada d'aquesta edició amb la nit Es Dansa com a principal protagonista. La directora de Les Dance és Núria Freixas.
Fiquem el focus una mica també i volem explicar què va ser i quina feina van fer des de l'obra del cançoner. Aquest any es fa des de la Direcció General de Cultura Popular, impulsen el centenari de l'obra del cançoner.
En esports, el Club Bàsquet Olot celebrarà el seu 50è aniversari amb un partit d'ACB.
El pavelló d'Olot acollirà un partit amistós entre el Bàsquet Girona i el Joventut de Badalona el dissabte 3 de setembre, a 3:15 de la tarda. Aquest dimarts al vespre s'han posat a la venda 320 entrades al web del Bàsquet Olot. L'entrenador i responsable de comunicació del Club Olotí, Guido Senghiarotti.
Va arribar en aquest cas l'ocasió per part, en aquest cas, del Bàsquet Girona. Ens van proposar venir aquest dia 3 de setembre aquí a jugar contra el Joventut de Badalona. A més, amb el fet de que el Joventut de Badalona és un equip amb molt de vincle aquí a la ciutat.
I avui, Aniol, en aquest informatiu del teu aniversari en esports, també parlem de Blai Mallarac, que assegura que se sent tranquil després d'haver aconseguit el seu primer títol de campió mundial.
Doncs sí, Roger, fins aquest estiu el waterpolista olotí havia guanyat 5 medalles internacionals amb la selecció espanyola, però cap havia estat d'or.
La sensació que jo vaig tenir personalment va ser de pau. No va ser ni eufòria. Després de tants anys d'aconseguir anar-lo buscant, va ser com... Ja ha arribat.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1 i 4 del migdia, moment d'obrir el focus de l'actualitat més enllà dels volcans d'aquest dimecres 24 d'agost. Dos menors han estat crítics arran d'un incendi en un pis a Badalona aquest matí.
Els menors haurien saltat per la finestra i els bombers haurien pogut rescatar un tercer ferit que està menys greu.
També a la pàgina de successos, interrogants sense resoldre 5 anys després del crim de Susqueda.
Pels Mossos no hi ha dubte que Jordi Magantí va assassinar els dos joves del Maresme que havien anat al pantà a fer caiac, però no s'ha trobat cap prova directa que el vinculi amb les víctimes.
S'enfila el preu de la llum fins als 436 euros, el més alt des del mes de març.
Aquest dimecres el preu de la llum puja fins als 436 euros al megawatt hora, el quart preu més alt des de que n'hi ha registres.
La sequera i la calor fan caure la producció d'energia hidràulica a nivells mai vistos.
Doncs sí, Roger, la sequera i les altes temperatures d'enguany han fet que les centrals catalanes d'Endesa produeixin un 15% menys que fa un any i un 35% menys que fa una dècada.
A la pàgina internacional, una guerra encallada, 6 mesos des de la invasió russa a Ucraïna.
Quan fa mig any de l'inici de la guerra a Ucraïna, el conflicte s'ha fet crònic i es troba en un moment d'aparent bloqueig.
La causa per corrupció contra la vicepresidenta Cristina Fernández tensiona l'Argentina.
L'antiga cap d'estat del país sud-americà, per a qui demanen 12 anys de presó, es defensa denunciant una conxorxa en contra seu de la dreta argentina i part del poder judicial.
I un iot de luxe s'enfonsa a 200 metres de fondària al sud d'Itàlia.
Els 9 passatgers que hi viatjaven van sortir il·lesos minuts abans que l'embarcació, de 40 metres d'eslora, fos engolida per l'aigua.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La situació ens indica un dimecres, un dijous, amb temps totalment estable al matí, però a la tarda alguna tempesta més a l'interior. També destaquem que de cara a demà passat el temps serà encara més inestable, una mica més de tempestes, i els ruixats podrien ser més forts i sortir del Pirineu. Ja podrien agafar Osona i Garrotxa. Per tant, el temps vindrà marcat per una inestabilitat una mica major. Destaquem que la temperatura els propers dies anirà baixant, però demà passat podria baixar lleugerament de dia.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest dimecres 24 d'agost de 2022. La depuradora a la Vall d'en Bas no solucionaria els problemes de filtratge d'aigües pluvials que pateix Olot. Ho diu l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, en declaracions a aquesta casa, a Ràdio Olot. Segons ell, aquesta és una problemàtica compartida amb les preses perquè cap dels dos municipis disposa de depuradora. Lluís Amat respon d'aquesta manera a l'Ajuntament d'Olot, que la setmana passada reclamava la construcció de la depuradora d'en Bas per acabar amb els problemes que pateix la ciutat quan plou amb excés, informa Daniel Puigbert.
Després de l'aiguat de la setmana passada, que va deixar gairebé 100 litres per metre quadrat a Olot i 68 a la Vall d'en Bas, el regidor de Medi Ambient d'Olot, Daniel Sallabona, reclamava que el projecte de la depuradora de la Vall d'en Bas es fes realitat. Per una banda, el sistema de clavegueram d'Olot no està preparat a dia d'avui per acumular grans quantitats de pluja en poc temps. Això provoca que l'aigua del Fluvià agafi un color marronós a causa de la barreja de les aigües pluvials amb les residuals. En declaracions a Ràdio Olot, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha respost amb arguments tècnics. Un d'ells és que la solució a aquest problema no depèn estrictament de la construcció de la depuradora al seu municipi.
El pla de sanejament d'Olot és molt dolent. És de fa molts anys, està molt obsolet i, per tant, si només traguéssim de la Vall d'en Bas geogràfica un terç de les aigües, tampoc solucionaria el problema del tot. Això ho sap Sigma, això ho sap tothom. Per tant, és un altre aspecte que cal explicar. És a dir, que el problema no només neix d'una part de la Vall d'en Bas geogràfica.
Segons Lluís Amat, la depuradora també es podria construir a les preses, municipi que tampoc disposa d'aquesta infraestructura. En canvi, sí que n'hi ha de repartides als nuclis de la vall.
És que a la Vall d'en Bas, municipi, ja hi ha 6 depuradores. Ja hi són, 6 depuradores. On no hi ha depuradora és a Sant Esteve d'en Bas i el seu polígon, a les preses i el seu polígon. Però tota la resta de la vall ja hi ha depuradores. Hi ha algunes que hi han fet reunions, caldria millorar. Aquesta és la realitat i la radiografia objectiva.
Lluís Amat va més enllà i assegura que la Vall d'en Bas no pot perdre més sòl agrícola en favor de cap altra infraestructura.
I després el problema d'aquí és l'ubicació d'aquesta possible depuradora. Nosaltres, el que sí que dic taxativament, perquè a més n'hem parlat amb el director de l'ACA, que ho ha entès perfectament, és que no volem perdre ni un centímetre quadrat més de sòl agrícola. Això no, ho sento molt, però no, ja patirem probablement per altres qüestions, per tant no podem permetre'ns el luxe de perdre ni un centímetre quadrat més de sòl agrícola. Ja estem parlant d'una depuradora que es projecta com a molt mínim d'una hectàrea. Per tant, el que cal buscar és una ubicació que és possible i que ja s'hi està treballant, que no afecti a sòl agrícola. I aquesta ubicació pot estar o podria estar tant al municipi Vall d'en Bas, el que jo represento, com al municipi de les Preses.
Fins ara hi ha hagut diverses reunions per tractar la qüestió de la nova depuradora amb l'Agència Catalana de l'Aigua, el Sigma, la Vall d'en Bas i les Preses. De moment no s'ha arribat a cap acord.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
En successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home a Olot per un robatori amb violència amb un altre de 92 anys. El mateix 20 d'agost, pels vols de 11:15 del matí, una patrulla que es trobava fent patrullatge per Olot va ser requerida perquè un home d'edat avançada havia patit un robatori violent al seu domicili de l'avinguda Santa Coloma. L'home de 92 anys es trobava al garatge de casa seva amb la porta oberta quan un home el va agafar pel coll, el va tirar a terra i li va treure els diners que portava, un total de 550 euros en efectiu. Gràcies als crits de la víctima demanant auxili, un veí que passejava el gos va poder veure l'autor dels fets fugint a peu. Tant la víctima com el testimoni van poder donar una descripció molt acurada de l'autor del robatori. Home de pell fosca, prim, cabell curt i arrissat, samarreta de ratlles blanques i verdes i bandolera negra creuada. Amb aquests detalls, les patrulles van iniciar la recerca de l'autor dels fets. Pocs minuts més tard, els agents van localitzar una persona que coincidia plenament amb la persona descrita, però a l'escorcoll els agents no van localitzar els diners de la víctima. Es dona el cas que el detingut ja va anar el dia abans a la casa de la víctima per demanar diners i la víctima, amb tota la bona voluntat, li va donar 12 euros. El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el dia 21 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia d'Olot, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I com ja és habitual durant aquesta setmana, obrim la carpeta de l'Est Dansa, que avui compta ja amb les companyies internacionals. I és que el festival inicia avui el tercer dia ja amb la presència internacional. L'Esbart Ciutat Comtal obrirà les actuacions avui seguit d'una mostra de dansa contemporània al Centre Cultural. Com a novetat, serà la primera jornada d'aquesta edició amb la Nit és Dansa com a principal protagonista. Ho farà amb un espectacle a càrrec del cos dansaire de la República de Djibouti.
Tercer dia amb novetats al festival és dansa. El dia d'avui compta amb tres activitats totalment diferents entre si. L'Esbart Barcelona i Ciutat Comtal seran els primers en actuar a l'Espai és Dansa, concretament a la pista poliesportiva del poble. En aquest espectacle es vol representar i commemorar el centenari de la institució, l'obra del cançoner popular, a més de parlar sobre tota la feina que s'ha fet durant aquest segle i poder conèixer de primera mà tota la gent que hi va participar. La directora de l'Es Dansa és Núria Feixes.
Fiquem el focus una mica també i volem explicar què va ser i quina feina van fer des de l'obra del cançoner. Aquest any es fa des de la Direcció General de Cultura Popular, impulsen el centenari de l'obra del cançoner i, per tant, tindrem el comissari aquí, en Jaume Iats, que ens explicarà quina és tota la feinada que va fer i tota la gent que hi va participar. I alhora volem un assaig obert de l'Esbart Ciutat Comtal, que ells estan fent un treball de dansa partint de tot el projecte, de tota la feina que es va fer de l'obra del cançoner.
El segon espectacle del dia serà Tradere, de l'artista barcelonina Laia Santanach, amb qui després s'hi podrà parlar i preguntar diverses qüestions. Aquesta és una proposta que barreja la dansa contemporània amb la música electrònica i que té l'objectiu de representar la necessitat humana de mantenir les tradicions del dia a dia. La novetat d'aquest tercer dia de festival a les Preses és l'inici de la Nit és Dansa. Aquesta és una de les activitats més esperades pels assistents al festival, ja que permet la interacció amb els artistes i és on el públic pot sortir a ballar a la pista. Avui és el torn de la companyia africana Le Punt de la República de Djibouti, Raiti Rau de Tahiti, que sorprendran a més d'un amb el seu ritme i moviments.
Després veurem la Laia Santanach amb el seu nou projecte Tradere, La Laia la vam veure el 2019 amb el seu projecte AIR, que havia guanyat el premi del Ficolomer, i per tant ha fet com una evolució en l'espectacle, no? Ha continuat en la investigació que estava fent ella sobre l'arrel, i veurem com aquesta segona versió. I ja acabarem la nit pues, ballant i divertir-nos a la nit és dansa amb la companyia de Djibouti i de Tahiti.
Dels tres espectacles d'aquest dimecres, dos seran gratuïts, mentre que la mostra dansaire de Laia Centenac, a 8:45 al Centre Cultural, costarà 8 euros. La nit és dansa començarà com cada edició a les 10 de la nit, amb servei de bar i l'entrada totalment gratuïta.
Deixem de banda les dansa i ara repassem l'actualitat de la demarcació de Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Ripoll quatre homes d'entre 27 i 35 anys i un menor com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Va passar el 20 d'agost pels volts de les 9 del vespre. Gràcies a la col·laboració ciutadana, la policia va tenir coneixement d'un possible transport de marihuana a la ciutat. Tot seguit es va muntar un dispositiu juntament amb policia local que va permetre la comprovació dels fets i la identificació dels autors. Els agents van concloure que hi havia implicades 5 persones. Dos homes ja van ser detinguts poc després i la policia local va enxampar dos implicats més a un altre punt de la ciutat. De matinada van detenir un menor dormint en un parc que hauria format part del grup. Unió de Pagesos ha mostrat la seva preocupació a l'alcaldessa de Vilablareix per la pèrdua que podria suposar de sòl agrari la construcció de la ciutat esportiva del Girona Futbol Club al Pla de la Massana. Segons el sindicat, ha recordat que aquesta és l'última extensió per a conreus del municipi i gaudeix de protecció agrícola per part del consistori. De fet, Unió de Pagesos recorda que Vilablareix té poc més de 3.000 habitants, però compta amb una de les ràtios d'urbanització més alta de Girona i amb molt poca superfície per a usos agrícoles. Per això, el sindicat ha proposat diverses alternatives on situar el complex esportiu que no comprometin a la pagesia com ho fan amb el Pla de la Massana. I l'Ajuntament de Girona ha tret a licitació un contracte nou que preveu digitalitzar el model de teleassistència municipal. Amb el nou model, els usuaris no caldrà que tinguin telèfon fix per poder ser usuaris d'aquest servei. Per aconseguir-ho, l'empresa que guanya el concurs públic haurà d'actualitzar els dispositius, ja que actualment els terminals del servei són analògics i necessiten poder-se connectar a una línia de telèfon fix. Per altra banda, els dispositius digitals també podran emetre avisos i fer un monitoratge dels usuaris. L'Ajuntament de Girona ha tret el contracte a licitació per a un preu màxim de 696.000 euros.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
I avui, a la carpeta esportiva, el Club Bàsquet Olot celebrarà el seu 50è aniversari amb un partit d'ACB. El pavelló d'Olot acollirà un amistós entre el Bàsquet Girona i el Joventut de Badalona el dissabte 3 de setembre, 6:45 de la tarda. Aquest dimarts al vespre s'han posat a la venda 320 entrades al web del Bàsquet Olot. David Planella.
El Bàsquet Girona, que acaba de pujar a l'ACB, i el Joventut de Badalona, un clàssic del bàsquet català de nivell Eurocup, es veurà a les cares el dissabte 3 de setembre al pavelló d'Esports d'Olot. Serà en un partit amistós de pretemporada marcat dins els actes del 50è aniversari del Club Bàsquet Olot. L'entrenador i responsable de comunicació del Club Olotí, Guido Sengerotti, explica com va sorgir la possibilitat d'acollir un partit de nivell ACB a Olot.
Va arribar en aquest cas l'ocasió per part, en aquest cas, del Bàsquet Girona. Ens van proposar venir aquest dia 3 de setembre aquí a jugar contra el Joventut de Badalona. A més, amb el fet de que el Joventut de Badalona és un equip amb molt de vincle aquí a la ciutat, van estar durant molts anys fent el campus i al final hi ha molta massa social també que té un lligam amb Badalona i vam creure que era una opció que no podíem deixar escapar i, per tant, aquí els tindrem.
Serà el 3 de setembre, 6:45 de la tarda i des d'aquest dimarts al vespre les entrades ja estan a la venda al web del Club Bàsquet Olot, cbolot.org. Costen 15 euros i n'hi ha 320 de disponibles. La resta de l'espai està reservat pels jugadors i entrenadors del Bàsquet Olot, que tenen entrada gratuïta assegurada. El Club Olotí assumeix l'organització del partit amb el suport de l'Ajuntament d'Olot. El regidor d'Esports és Aniel Sellabona.
Per part nostra, com a ciutat, de seguida que el president ens va comunicar aquesta possibilitat,
van fer tot el possible per intentar accelerar-ho, per intentar posar el màxim de facilitats possibles perquè es donés, perquè aquesta situació es produís, i així ho van fer, ensenyar les instal·lacions, posar tot el que hi havia al nostre abast perquè es pogués tirar endavant aquest partit, que evidentment doncs, estarà liderat per tot l'organigrama, l'organització, la força del club bàsquet Olot, però des d'aquí també el recolzament.
Cella Bona posa l'accent en la importància d'acollir grans esdeveniments esportius a la ciutat i recorda que aquest any s'hi està apostant amb força. El juliol, el primer equip del Barça de futbol masculí va jugar contra la Unió Esportiva Olot. Ahir dimarts, el PSG de futbol femení es va enfrontar al Llevant les Planes a l'estadi municipal i el mateix dia que es disputi el bàsquet Girona Penya, el 3 de setembre, al pavelló d'esports també s'hi jugarà la final de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins.
I del bàsquet passem a parlar de Blai Mallarac, que assegura que se sent tranquil després d'haver aconseguit el seu primer títol de campió mundial. Fins aquest estiu, el waterpolista olotí havia guanyat 5 medalles internacionals amb la selecció espanyola, però cap havia estat d'or. Aquesta setmana, Mallarac ha estat homenatjat per l'Ajuntament d'Olot.
El Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot va ser l'escenari aquest dilluns al vespre de la recepció institucional a un nou campió del món olotí, Blai Mallarac. El waterpolista va guanyar la medalla d'or mundial el juliol a Budapest, a Hongria, on la selecció espanyola va derrotar Itàlia en una final molt emocionant a la tanda de penals. En el seu discurs davant de familiars, amics i representants institucionals, Mallarac va descriure com s'havia sentit en penjar-se la seva primera medalla d'or internacional.
La sensació que jo vaig tenir personalment va ser de pau. No va ser ni, és que no va ser ni eufòria. Després de tants anys d'aconseguir anar-lo buscant, no va ser com... he arribat, saps? Vaig quedar com tranquil. I suposo que amb el temps li donaran el valor que té, però fins ara em sento igual que abans. Igual de content de la meva família, de la meva ciutat i de la gent que m'envolta.
A Budapest, Blai Mallarac va canviar la història. Fins aleshores, el jugador olotí de waterpolo havia guanyat 5 medalles internacionals, però cap no havia estat d'or, 2 plates mundials i 2 plates europees, a més d'un bronze continental. Ara, amb 34 anys, Blai Mallarac s'ha pogut treure l'espina. Actualment, l'olotí és jugador del Club Natació Barcelona de la Divisió d'Honor del waterpolo estatal.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 24 d'agost de 2022. Gràcies per la seva confiança i seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a través de radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.